Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Passa't una cosa que ahir ens va alertar i que, a més, ja està passant, que hem de dir que està passant i que hi ha molts pares i mares que estan en un cert punt d'angoixa. Tenim en línia Juanjo García, el cap de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i especialista en malalties infeccioses infantils. Doctor García, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Aviam, estem parlant exactament de una mena de bronquitis, no? Es diu bronquiolitis. Què és exactament?
La bronquiolitis és una malaltia produïda per un virus, que es diu un virus respiratori sincitial, URS, que és una epidèmia habitual tots els anys. El que passa és que el que normalment veiem és que són entre els mesos de novembre i febrer que tenim un pic molt important, i de fet al voltant de Nadal i del Pont de la Puríssima és quan normalment tenim els pics més importants d'aquesta malaltia, que produeix dificultat respiratòria en els nens més petits, sobretot els menors de 6 mesos, els hi produeix dificultat respiratòria important, i el que ha passat és que aquest any no hem tingut aquest pic en el mes de desembre i gener, com és habitual, sinó que s'ha desplaçat al mes de maig. Això és un fet, jo diria, que gairebé insòlit, amb més de 30 anys de professió, no ho hem vist mai aquí a l'hospital.
Per tant, és un tema de trasllat de calendari, ni d'empitjorament, ni de més quantitat de criatures, sinó el mateix que passava durant una època de l'any, ara passa en una altra. És això?
Efectivament, això és el que ha passat aquest any. És una cosa que no és única, que ja han observat a l'hemisferi sud, per exemple, a Austràlia, ja van observar en unes zones d'Austràlia que a la seva primavera austral van tenir pics d'infecció per virus respiratori sincitial fora de l'època habitual seva, no? Clar, allà un podia argumentar que era per la relaxació excessiva de les mesures, perquè cal recordar que Austràlia van aconseguir disminuir la taxa de Covid molt abans que nosaltres, sense necessitat de la vacuna, perquè és una zona com més controlada, és més fàcil fer-ho que aquí a Europa o Amèrica, no? Però nosaltres estem veient que aquí també està passant, no? En part pot ser per relaxació de les mesures que s'han fet, això podria ser una de les possibilitats també, però clar, també podria ser perquè tenim molts nens que al no haver passat cap tipus d'infecció en tot aquest hivern, en el moment en què aquest virus ressorgeix una mica, tens molts nens potencialment es poden contagiar.
Val. Hi ha casos greus o estem parlant... Aviam, molt important, doctor. Els pares i mares que ens estan escoltant, que tinguin les seves criatures, que si tenen una mica de com aquesta sensació de grip, de tos, etc, que tinguin aquesta bronquiolitis, que estiguin tranquils, que estem parlant més d'un canvi produït probablement per la pandèmia del coronavirus que no pas d'una greuja, ni que sigui més greu que altres anys, ni que sigui més ample que altres anys, ni que hi hagi més ingressos que altres anys. Estaríem parlant d'això?
El que estem parlant és que aquesta malaltia és una malaltia que afecta, sobretot, la seva gravetat es concentra en els menors de 3 mesos. Amb els que són més grans de 3 mesos, moltes vegades es manifesta com una infecció de vies respiratòries banal, sense més, o en alguns casos com una exacerbació d'un asma bronquial que pugui tenir el nen. Però amb els nens més petits de 3 mesos, en aquests sí que pot produir quadres que són potencialment greus. Clar, estem parlant de que això ja passa habitualment cada hivern. I cada hivern nosaltres trobem que sobretot els nens més petits de 3 mesos, quan agafen un virus respiratori sincitial, molts, la majoria, ho passen sense més, com també com un encostipat i sense més importància, però hi ha un percentatge d'aquests que comencen a progressar amb dificultat respiratòria. Si observen aquesta dificultat respiratòria, que bàsicament vol dir que el nen respira molt ràpid, que el nen quan respira se li enfonsa el pit, que té dificultats en alimentar-se perquè quan pren el pit o quan pren el biberon pràcticament ha de parar perquè es fatiga molt, llavors, si això passa, el que han de fer és consultar el seu pediatre per tal que l'explori i que miri efectivament quin és el seu grau de gravetat.
Algunes precaucions especials que hagin de prendre els pares?
les precaucions que han de prendre, bàsicament, són les mateixes que han de prendre amb les altres infeccions de vies respiratòries. Això, doncs, portem un any en què ja pràcticament tothom tindrem aquesta experiència, no? Rentat de mans sovint, que les persones encostipades no vegin els nens més petits, sobretot els menors de 6 mesos, que si els veuen sigui amb mascareta, sigui amb rentat de mans, procurant que no contagiar-los res, els germans petits que puguin estar contagiats també, o que puguin tenir un quadre de moquets, que tampoc s'apropin massa als nadons, no?, per tal no contagiar-los, i bueno, i estar en general una mica atents a que un encostipat, perquè això comença com un encostipat en els nens més petits, com he dit, no progressi cap a la dificultat respiratòria. Molt. Si progressa, llavors el que han de fer és consultar.
Vostè és especialista en malalties infeccioses infantils. És evident que la mascareta, sobretot en els espais interiors, ens diuen que probablement l'haurem de continuar utilitzant amb el temps. La utilització de mascaretes, segons quins espais públics, ha beneficiat que no hi hagi hagut l'expansió d'algun tipus de malalties infeccioses habituals durant els mesos d'hivern, no?
Efectivament, això és un fet que s'ha demostrat arreu del món. Hi ha hagut menys infeccions greus produïdes per pneumococ, per exemple, que és el bacteri que produeix la pneumònia. No hi ha hagut grip aquest any, no? Amb la qual cosa, pues, ja sabem que és un virus que afecta la població infantil en gran número, però també a la població adulta i a la població d'edat avançada, i que produeix mortalitat. Aquest any no hi ha hagut grip, i els altres virus tampoc. De fet, aquest any, si a la població pediàtrica, que per la Covid tampoc s'afecta molt, podríem dir que hem tingut un any molt lliure d'infeccions, no? És d'esperar que ara, amb la relaxació de les mesures, amb el contacte habitual, doncs aquestes infeccions tornin a progressar una mica més, no? I per tant, doncs, bueno, doncs potser algunes d'aquestes mesures de distanciament, en certa mesura, doncs haurien de tenir-les ben presents, no? Alguna cosa bona haurà de quedar també de la Covid, i bueno, doncs entre elles quina? Doncs, per exemple, que si estàs encostipat no vagis a la feina, que si el nen està encostipat no el portis a la guarderia, que si el nen té febre s'ha de quedar a casa i no doncs està por ahí, no? Hi ha una sèrie de coses que sí que haurem de tenir una mica més de consciència de salut col·lectiva, no?, per tal de no provocar una expansió excessiva de les malalties infeccioses en general.
Acabo, doctor, vostè que està treballant a l'Hospital de Sant Joan de Déu, en general les criatures s'hauran de vacunar? És partidari vostè que es vacunin també les criatures?
El que és més important, en primer lloc, és vacunar a la població que veritablement té risc de contraure una Covid greu. I això, pues, passa amb els adults joves, ja serien uns, evidentment els adults d'edat avançada, per suposat, i probablement nosaltres marquem un límit de vacunació, poder dir el 100%, amb els majors de 16 anys aproximadament. Ja són els nois i les noies que socialitzen molt, que els pares i les mares tenen menys control sobre ells, perquè ja comencen a fer la seva vida i que, per tant, estan en més grups, socialitzen moltíssim, etc. I, per tant, jo penso que els majors de 16 anys sí que haurien de vacunar-se, no? I, a més, aconseguiríem una bona immunitat de grup, que és el que busquem. Els nens entre els 12 i els 16, aquesta és la gran pregunta, no? Hi ha alguns països europeus que efectivament ja han començat a recomanar la vacunació d'aquest grup d'edat, no? Vist des d'un punt de vista global de salut pública, semblaria poc lògic, almenys inicialment, que ens centréssim molt en vacunar aquest grup que té poc risc d'emmalaltir, quan encara no ha acabat la vacunació dels altres grups, dels grups de més edat, i quan probablement, doncs, tenim en el nostre entorn països que, desafortunadament, no tenen les xifres de vacunació que tenim nosaltres. I, per tant, aquí, doncs, una mica de solidaritat col·lectiva a nivell mundial, no? Em refereixo, doncs, també hauríem de tenir.
Moltes gràcies, doctor Juanjo García, cap de pediatria de Sant Joan de Déu, especialista en malalties infeccioses infantils. Bon dia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.